I després d'aquesta estimulant conversa amb Carlos Fuentes, tenim una altra estimulant conversa amb Xavier Antic, que ens ve com cada dimecres aquí a parlar-nos de les coses que passen. Què tal, Xavier?
Hola, Joan, bona nit.
Com ha anat l'estiu?
Magnífic.
Molt bé, això és bo.
Magnífic.
Sembles...
Carregat de piles, com tothom.
Aquest budista que entrevistarem, el David Guzmán, d'aquí una mica, que diu allò, I'm happy, tot, vaja, està molt... T'has canviat les ulleres?
Sí.
És per veure-hi, clar.
Després de 15 anys.
Molt bé. Doncs amb aquest new look que porta en Xavier Antic anem a coses velles. Quines coses, per exemple? Què t'inspira?
Bueno, segurament un dels temes més calents de l'agost, no?
Uh-huh.
Que és el tema de la immigració, sí, d'aquestes onades que ens han fet canviar quasi el vocabulari, de passar de les pasteres als caiucos.
Als caiucos, efectivament.
Tot i que, com saps, hi ha moltes converses i debats a internet discutint a veure la pertinença del nom. I si caiuco és perquè venen del Senegal, o si és el nom de Canàries, o si és el mateix que Pateres, ah, o si caiucos no és el nom més propi perquè és molt petit.
Uh-huh.
Però bueno, pot ser una mica aquest canvi de nom, és una mica metàfora d'aquest gran daltabaix que se suposa que aquest agost, de forma una mica imprevisible, se'ns ha caigut a sobre. No?
A mi em van dir una vegada una cosa que és bastant enginyosa, que la paraula Senegal vol dir, aquestes barques són nostres. Sembla ser que els mariners portuguesos que anaven per la costa, vorejant la costa, ja en devien estar tips una mica els ciutadans del Senegal d'aquella època, de que els hi fotessin les barques, i aleshores quan arribaven allà assenyalaven les barques, deien Senegal, que volia dir, aquestes barques són
totes
nostres.
Totes les que hi passen se queden.
I ells van pensar, diu, calla, això vol dir que estan assenyalant el seu territori, que es diu Senegal. No, Senegal era simplement, no em toquis la barca, nano, no em toquis la barca.
I d'ell se'ls hi va quedar, no?
I d'això va quedar el nom del riu, que sí, després es va donar nom a tot el
país.
País. Doncs sàpigues que un nombre que s'afegeix als 900 i van desembarcar ahir,
sí,
vaja, que van venint molta gent, a Canàries,
sí,
i després, clar, que aquesta gent només són el 5% de tota la immigració que arriba per altres vies, terrestres o aèries, també. Avui el president del govern s'ha mostrat contundent, com ho va fer la ministra, la vicepresidenta, i ha dit que no acceptaran més immigrants irregulars perquè és un frau per la resta d'immigració. El que no ha dit és què en farem d'aquests immigrants, perquè retornar-los és fàcil de dir, però difícil de fer.
Difícil de fer i no fa més sinó provocar un altre problema que no només no el resol, sinó que segurament l'agreuja, no?
Uh-huh.
Tu has dit alguna cosa molt significativa, que és la qüestió de les dades, no? I les quantitats són una mica, quan se posen a puesto, potser desmitifiquen aquest to una mica apocalíptic amb el que hem començat al setembre, no?
Uh-huh.
Estem parlant de 900, estem parlant de 22.000 en el que portem del 2006 que han arribat a Canàries, però clar, en el context dels 3 milions d'immigrants que hi ha a Espanya, potser és una quantitat relativament petita, almenys per ara.
Però és molt vistosa.
És molt vistosa, té aquesta dimensió que no se pot negligir, que és molt tràgica, de gent que s'hi juga la vida, que està disposat a morir només per tal d'arribar, però normalment el to apocalíptic l'agafa quan no tant per allò que afecta amb ells i els que pateixen, sinó des d'aquí que ens ho mirem, com si no se sapigués massa ben bé que és això que arriba, quan estadísticament ni quantitativament tampoc no és que sigui cap gran desmesura.
Mm.
Home, les dades de l'últim padró situava que el gran nombre d'immigrants, el primer eren equatorians, després eren marroquins, colombians, romanesos. Jo em pregunto si part d'aquest apocalipsi no ve també del color de tot això que és el primer que es veu a les fotos.
Doncs és possible, perquè nosaltres no diríem mai que un francès és un immigrant.
Per exemple...
Doncs bé, d'aquí un any o un parell d'anys el romanès ja no en podrem dir que és un immigrant,
i,
perquè ja formarà part de la Unió Europea.
No? I aquesta condició tan fràgil de que només amb un canvi de la relació entre països canvia la condició de les pròpies persones que venen, no?
Mm-hmm.
Llavors jo crec que una mica el to apocalíptic mai no és bo per res, no? Però en qüestions tan delicades que afecten al treball, la vida, el benestar de les persones,
clar,
potser és el que provoca que sigui encara més difícil de prendre mesures amb unes certes condicions.
Mira,
no?
Aquest debat que jo crec una mica exagerat sobre si el dret al vot dels immigrants, en el cas dels romanesos, per exemple, que doncs, hi ha,
sí,
gent que està en molts llocs, que formen part d'un grup important d'aquestes poblacions, d'aquests municipis, tindran dret a vot en el moment en què Romania entri a...
I a més de forma automàtica i sense cap debat, exacte, simplement perquè ha canviat una mica d'alguna manera la condició del seu país, no? A mi hi ha moltes coses una mica arran d'aquest tema, més preguntes que no pas respostes, no? Segurament com passa sempre quan una situació és relativament complexa, que és molt fàcil de pontificar, i tu parlaves d'aquest microdebat que es va generar pels qui van demanar els vots pels immigrants, no? N'hi ha hagut d'altres posicions també bastant peregrines i contundents, com que havien de conèixer la Pasqua i sí, coses com aquestes, no? Que un no sap si riure o plorar, no? Davant de propostes una mica com aquestes. Però la veritat és que generen més, jo crec, que interrogants, que és una forma de donar quasi bé formulació als neguits que no pas de respostes molt contundents, no? I una és que tots ens en omplim la boca de parlar de la globalització, de que les fronteres ja no existeixen, de que tot corre, tot és transparent, no hi ha distàncies, tot circula, quan resulta que pot ser el més essencial que són les persones, i precisament certes persones i aquelles més desfavorides són les que en aquesta globalització més entrebancs que no pas abans se'ls hi posa, no?
Mira, hi ha un detall que tens molta raó amb això que dius. Ahir vam donar la notícia de que s'obrirà una línia nàutica entre Barcelona i Tànger. Sí. És una línia que porta l'empresa Grandina Veloce, que és amb seu a Gènova, sí, o sigui, el vaixell surt de Gènova, arriba a Barcelona i de Barcelona se'n va a Tànger. Clar, un vaixell d'aquestes característiques és fonamentalment per portar persones. Doncs no. L'important era, evidentment que hi van persones, però l'important era la quantitat de camions que aniran amb aquest...
Que serien capaços d'estalviar-se tot vaixell, el recorregut terrestre, no?
O sigui que els camions circulen per damunt del mar, per allà on sigui, però les persones, en canvi, jo crec que les vigilaran molt a l'hora de...
Que és més complicat, no? D'altra banda, hi ha moltes coses que potser, si se'ls dona una certa perspectiva històrica, també no eliminen el problema, però el reubiquen. Jo aquest estiu he llegit un llibre extraordinari, que aprofito per recomanar, d'un fotògraf antropòleg de Barcelona, que es diu Jordi Esteve, que es titula, està publicat a Altair, Los árabes y el mar, i que parla dels àrabs, que tradicionalment són un poble del desert, o així se'ls pensa, com van ser els primers grans mariners i amb més coneixements, des de l'Aràbia Saudí cap a l'Àfrica i cap a l'Índia. És un llibre, diguem-ne, que de viatges, però permet d'endevinar una cosa que des de fa un mil·lenni ha permès unes migracions de les quals pràcticament no en tenim notícies, i que expliquen coses que potser a nosaltres avui ens poden resultar tan pintoresques com què és el que hi fan les cultures àrabs i la religió musulmana a l'extrem de l'Índic, no?
Exacte.
Per tant, el tema de les migracions, i de migracions a més massives i quantitativament importants, fins al punt de canviar completament cultures molt allunyades del que serien les cultures d'origen, diguem-ne que és quasi bé un esdeveniment de la cultura.
Si anem a l'Índia i veiem el Taj Mahal, el Taj Mahal és un sepulcre, però és un sepulcre de religió islàmica.
Passa el mateix, no?
I en canvi pensem que està associat a l'hinduisme. No.
No automàticament, no. I a més, fins i tot que en aquests casos moltes d'aquestes migracions és veritat que han acabat produint, en primera instància, grans terrabastanys, però en última instància han produït, diguem-ne, que moviments o mixtificacions culturals que no sempre han estat ni negatives ni pernicioses. Dic tot això no pas per negar el problema, perquè el problema hi és, però sí pot ser perquè el que més m'ha sobtat d'aquesta reentré és una mica aquest to apocalíptic d'alguna cosa que se'ns cau a sobre com una llosa i al davant de la qual cal prendre mesures, cal... Fixa't en una qüestió tan conjuntural com és les properes eleccions al Parlament de Catalunya, que estan obligant a que molts partits estiguin prenent decisions molt més, diguem-ne, coercitives de les que segurament en unes altres condicions n'hauríem pres, no? Clar, això fa una mica, diguem-ne, que por, si més no, a que se prenguin mesures i posicionaments molt radicals davant d'una cosa que ni quantitativament ni històricament potser, si no està massa del tot ubicada, ens posa en llocs una mica perillosos, no?
És que, a més, ja que avui hem tingut una roda de premsa del conseller d'Ensenyament, el senyor Del Pozo, i ha dit el 12% de l'alumnat és un 12% de pares immigrants. Clar, la immigració dura poc, si vas a mirar. El primer, el que arriba,
és l'immigrant.
Arriba, ve d'un altre lloc, s'instal·la, fa tot l'esforç per tirar endavant una família, però el seu fill ja no. El seu fill ja és una altra cosa.
O almenys cal considerar-lo necessàriament d'aquí, no? I en el cas de l'educació, més, que s'ha multiplicat per 6 en els 6 últims anys, potser és un dels àmbits en els que més directament se veu. Però, clar, precisament es veu en gent que ja és aquí hi ha aquesta cosa tan pintoresca i tan meravellosa, que és que un el sent parlar en català amb tota naturalitat, al cap de pràcticament un curs i mig o dos cursos, no? Cosa que també una mica obliga a aprendre amb una certa prudència segons quines coses, no? Segons quines mesures. D'altra banda, potser el que mai no s'acaba d'escometre del tot és que el problema de la immigració no és més que pot ser una causa de molts problemes, un altre efecte d'una causa més profunda, que és potser la que no es posa massa sovint, o tan sovint com convindria, sobre la taula, que és el problema de les desigualtats de riquesa, territorials, de benestar, una mica que afecten a tot el territori del planeta i que obliga segurament a parlar-ne de a què estem disposats a renunciar segurament per resoldre un problema que no se resol simplement posant-hi més controls o posant-hi més mesures o retornant-nos al país d'origen, no? Sinó preguntant-nos, bueno, estem disposats a fer segons quines coses, com, per citar només un cas molt concret, no? A posar traves a la nostra agricultura per afavorir agricultures dels altres països, no? I a què estem disposats a renunciar? Que en el fons és una mica el problema que plantejaria de fons aquests moviments, no?
És efectivament un problema, o un debat en tot cas, que acaba de començar i que les imatges ens ajuden a tirar-lo més endavant, però de vegades ens porta a molta confusió. És realment una cosa en la que qualsevol demagog pot guanyar-se la vida amb això.
Molt fàcilment,
no? Molt fàcilment. Gràcies, Xavier Antich. Xavier Antich, que és la vacuna contra la demagogia, jo crec.